Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Bon dia i bon any, que encara no us havia pogut felicitar l'entrada d'este 2026. Confie que la transició a este nou any, acabat d'encetar, hagi estat bonica, plena de bons moments i amb bon sabor. Si no és així, desitge que la situació s'arregle i que millore en els pròxims mesos. També espere que els Reis vingueren carregats i esteu gaudint dels regals que us van portar. Avui és dijous, 8 de gener de 2026, i a aquesta hora, la 1:01, repassem titulars amb Carolina Ferrer, que segueix un any més a l'altra banda de la peixera, al comandament tècnic. La finca de l'Avinguda València i el carrer Duanes posa Pego en el mapa. La problemàtica d'accés a l'habitatge és generalitzada des de fa uns anys ençà i tot apunta que el 2026 persistirà eixa problemàtica. El passat 30 de desembre, la decisió de la propietària majoritària d'esta finca de Pego de contractar una empresa de desocupació va provocar que el poble tinguera un final d'any agressiu. Un cas este que està judicialitzat. SIDS brota en centres educatius de Pego i Nicòsia, a Xipre. El CEIP Ambra i les dues organitzacions de Xipre amb les que ha treballat han conclòs este projecte europeu dins el paraigua Erasmus+, amb una implementació d'activitats que connecten l'art, la natura i la sostenibilitat entre l'alumnat. A més, tots els recursos educatius desenvolupats al llarg de l'any i mig de treball conjunt es pot consultar al web creat explícitament per a este projecte, www.sits-education.eu. Pego realitza treballs forestals per eliminar perills quan comença l'època estival. Des de desembre i durant les pròximes setmanes, l'Ajuntament de Pego està implementant el pla contra els incendis forestals amb la neteja de pins secs i marcant també més clarament les àrees de seguretat.
Els informatius a Radio Pego.
L'encariment dels preus de l'habitatge, siga lloguer o compra, va ser un dels temes d'actualitat de 2025 perquè comporta que siga difícil accedir-hi. Tot apunta que la problemàtica generada per aquest augment del cost continuarà vigent en este 2026. El preu de l'habitatge usat a la Comunitat Valenciana va pujar l'any passat un 17,3% fins als 2.418 euros metre quadrat, arribant al màxim històric aconseguit en l'autonomia, segons l'últim índex de preus del portal immobiliari Idealista. A la província d'Alacant, el preu va créixer un 14,4% durant l'últim any. La tercera major pujada de la província la trobem a Pego, on les cases de segona mà van incrementar el preu en un 48,9% segons Idealista. El major augment el va experimentar Rafal amb un 74,5% i en segona posició està Xacarilla amb un ascens del 60,4% dels preus. En aquest context, la notícia de la finca situada en el cantó entre l'Avinguda València i el carrer Duanes de Pego, enfront de la caserna de la Guàrdia Civil, no és estrany que cridi l'atenció, sobretot per la presència d'una empresa de desocupació, atès que Pego no és una gran ciutat com València, Barcelona o Madrid, on és més habitual que puguen passar coses d'aquest tipus. La història l'hem de remuntar uns quants anys enrere, quan l'empresa promotora de l'edifici en qüestió, Promociones Quintanar SL, va fer fallida abans de poder acabar de legalitzar la finca. Aleshores havia venut 5 o 6 pisos, la resta els va adquirir un fons d'inversió. En aquest interval de temps, segons fonts coneixedores del cas, una immobiliària amb seu a Gandia va llogar 36 pisos, tot i que no n'era propietària ni tenia concessió de lloguera. Quan la societat MS Mar Park SL compra els pisos al fons d'inversió, la nova propietària arriba a acords amb la majoria dels inquilins després de demostrar-los, segons relaten les fonts, que les dades fiscals dels contractes de lloguer signats no concorden amb les dades reals de la immobiliària que els havia fet el contracte. De fet, indiquen aquestes fonts que la immobiliària ha perdut ja diversos judicis. El cas continua judicialitzat, entre d'altres coses, perquè continua vivint gent en els pisos amb nova propietat. La societat que els va adquirir va decidir el passat 30 de desembre de 2025 passar a una nova fase per a fer fora a qui considera que està ocupant il·legalment la seva propietat. Per a fer-ho va contractar una empresa de desocupació que va fer saltar totes les alertes a la finca i a entitats com l'Organització Juvenil Socialista de la Marina i de la Safor, que de seguida van denunciar públicament en xarxes socials la seva presència a Pego. Alhora que van acusar la propietària de fer fora a famílies treballadores de Pego de manera il·legal i amb una banda de sicaris nazis de desocupació, segons relataven en xarxes socials des de OJS. El 30 de desembre al matí, treballadors de l'empresa APD Security Iberia van realitzar el control d'accés a la finca, contractats per la propietària majoritària. De vesprada van anar un pas més enllà, tallant la llum i l'aigua als pisos de la propietat majoritària, encara amb inquilins al seu interior. Des de l'Ajuntament de Pego se'ls va oferir a aquestes persones, després d'una consulta jurídica, una alternativa durant uns dies perquè pogueren utilitzar les instal·lacions municipals per a la higiene personal i per a rentar roba, entre d'altres. El 3 de gener, un dels inquilins amenaça la propietària amb prendre mesures com, per exemple, denunciar el cas en premsa. La propietària no reacciona, atès que assegura que aquesta persona té 4 pisos ocupats en la mateixa finca. El 5 de gener és una propietària minoritària, la que denuncia davant la Guàrdia Civil l'actitud de l'empresa de desocupació per amenaces i agressions. La calma ha tornat a l'edifici quan l'empresa ha abandonat la finca. Després de l'escalada de tensió viscuda en este edifici per la presència d'esta empresa de desocupació, APD Security Iberia, i el tall dels subministraments bàsics als pisos de l'empresa MS Mar Park SL, els inquilins que encara viuen en aquestes propietats tenen un nou termini de 3 mesos per a buscar una alternativa d'habitatge, segons ens han indicat les fonts consultades. La nova propietària majoritària dels immobles, representant de MS Mar Park, Maria Siscar, va iniciar unes obres de reparació de façana perquè havien caigut alguns dels taulells. Després va fer aquesta obra després d'haver esperar entre 2 i 3 mesos per a obtindre la llicència d'obres municipal, segons la mateixa propietària i també fonts coneixedores del cas. Esta també apunta que la propietària majoritària hauria reparat l'ascensor que no funcionava, tot assegura Maria Siscar per a revaloritzar la propietat. Decisions que s'haurien pres sense convocar una nova junta de propietaris. És per això que la resta de propietaris de l'edifici, en serien 6, han decidit contractar els serveis d'una advocada de manera conjunta per a estudiar la situació actual. Per tant, en esta finca hi ha diversos vessants d'una problemàtica amb distints ramals. però això també indica que segurament continuarà generant informació. De moment, és el que els podem contar sobre el cas.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Canviem radicalment de qüestió, d'una manera molt més positiva continuem perquè ha conclòs el projecte europeu CITS en el que han treballat conjuntament durant un any i mig el CEIPAMBRA, el Centre d'Arts Visuals i Art Teràpia Nefelès i l'organització multidisciplinària Òmnia de Nicòsia, els dos últims centres a Xipre. Un projecte amb l'objectiu d'empoderar el personal docent d'educació infantil i primària en l'ús i la combinació de l'ecoart per a la conscienciació ambiental, eines psicosocials i mètodes d'ensenyament no formal, segons ens expliquen. CITS ha estat cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus Plus. Va començar l'1 de novembre de 2024 i finalitzarà a finals d'este 2026. La coordinadora de CITS a Ambra, Eugènia Vicens, destaca que va ser a l'estiu quan van finalitzar el projecte educatiu amb tot el material. Aleshores van seleccionar un grup de mestres perquè posaren en pràctica algunes de les activitats dissenyades per a saber com funcionaven entre l'alumnat. Entre aquestes activitats s'inclouen tallers d'ecoart a l'aire lliure, tallers sensorials i passejades per la natura, integració d'arts expressives a l'aula, la creació d'espais ecològics i exposicions destinades a presentar i difondre els resultats del projecte dins les comunitats educatives. Activitats que des d'octubre s'han realitzat al CEIPAMBRA, però també altres centres de Nicòsia a través de les dues organitzacions sòcies, com hem dit, Nefelès, un centre d'arts visuals i art teràpia especialitzat en aplicar l'art en l'educació no formal, i Òmnia, una organització multidisciplinària dedicada a fomentar la sostenibilitat i el benestar mitjançant solucions i col·laboracions innovadores.
El nostre projecte Erasmus arriba a la fi després d'un any i mig i molta feina feta. Aquest estiu van finalitzar el projecte educatiu amb tot el material i van formar una selecció de mestres que han sigut els encarregats de posar en pràctica algunes de les activitats que vam dissenyar. Des d'octubre hem estat aplicant aquestes activitats tant a l'escola com a algunes escoles de Xipre. Activitats per connectar l'art, la natura i la sostenibilitat, que a l'alumnat els ha agradat molt.
Els tres socis de CITS han redactat el projecte al mateix temps que han elaborat una pàgina web on es poden consultar tots els recursos educatius que han dissenyat perquè qualsevol persona que vulgui accedir-hi puga fer-ho, ja que la idea és que allò sembrat en este projecte es puga aplicar a totes les escoles del món, assenyalava el passat mes de juliol en un programa en directe al CEIPAMBRA Eugènia Vicens. En el web www.sits.education.eu està disponible en anglès, en grec i en castellà.
Es podran veure imatges d'aquestes activitats, així com accedir a tot el material, a la pàgina web del projecte, que es diu www.sits-education.eu.
Així les coses, a CITS podem dir que deixa un llegat que és sòlid en la xarxa europea d'educadors i també deixa un marc pràctic i creatiu per a integrar l'ecoart i la sostenibilitat en l'educació, reforçant el paper de l'escola en la promoció del benestar i la responsabilitat ambiental.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
La voracitat de la sequera en la vegetació forestal es pot veure clarament en bona part de les muntanyes del terme municipal de Pego, sobretot en aquelles que estan ubicades en Solana. Per a treballar sense risc d'incendis en eixa massa verda seca i morta, estos mesos d'hivern són els més adequats, sobretot quan ha plogut i ha fet fred. Per això, des del passat mes de desembre, a Pego s'estan realitzant treballs forestals en les zones de Montemostalla i el Calvari. Els treballs s'estendran encara durant les pròximes setmanes. Unes actuacions que s'emmarquen dins el Pla contra incendis forestals de Pego i que tenen com a objectiu la gestió de la vegetació per a minimitzar l'impacte dels incendis si els hi haguera. En les dues zones s'estan realitzant neteja de pins, especialment d'aquells que estan secs per eliminar combustible vegetal i per a evitar plagues. Així mateix s'estan marcant i millorant les àrees de seguretat. Des de l'Ajuntament de Pego confirmen que la llenya que es puga traure de la neteja dels arbres morts es pot arreplegar per part dels residents del municipi. I també apuntem que avui és dijous, no és el primer dijous de mes estrictament, perquè va ser el dia 1 de gener, però com era festiu, en esta ocasió, per a gener, el segon dijous de mes, hi ha sessió plenària ordinària, amb diverses qüestions, entre elles el dictamen de la Comissió Informativa número 1 de 23 de desembre sobre aprovació definitiva d'estudi de detall de Bellavista. I hi ha dos reconeixements de crèdits extrajudicials, a més d'una proposta del Grup Popular en defensa dels treballadors autònoms, i no sabem si es presentaran d'urgència més mocions en el ple que tindrà lloc esta vesprada a les 7 en l'Ajuntament de Pego, en l'última planta, i que podreu també escoltar en esta sintonia si ja està tot arreglat per a que de nou es puga tornar a visualitzar també des de YouTube les sessions plenàries, perquè recordem que en l'última doncs hi va haver algun problema tècnic després que un llamp impactara directament en el parallamps del campanar i que va afectar a eixa zona, el que són les xarxes d'eixa zona d'impacte. I pel que fa a l'oratge, hem de dir que ho haureu notat, si heu eixit al carrer, que segur que ho heu fet, que han pujat les temperatures i bastant, perquè el ponent doncs bufa de manera moderada i això també es nota. Així les coses, esta nit passada vam tindre 8 graus de mínima i tindrem fins a 18 graus de màxima, i les temperatures són eixes impulsades sobretot pel vent de ponent, que bufarà doncs moderat. El notarem esta vesprada nit, bufarà al voltant de 35 km per hora. El cel el tindrem pràcticament ras, amb intervals de núvols sense major importància. També demà serà així, cel ras amb intervals de núvols i temperatures molt similars a les d'avui, 10 graus de mínima, per tant pugen lleugerament les mínimes i les màximes arribaran als 17, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. El vent continuarà moderat al matí i després anirà baixant a les hores centrals del dia, tot i que després tornarà a impulsar-se. Entre 25 i 10 km per hora continuarà bufant així el vent, que el notarem quan estem al carrer. A Això és tot per avui, el primer informatiu d'este 2026, i confiem que ens diguin molts més per davant. Moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda escoltant-nos i acompanyant-nos, i res, que desitgem des d'ací que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.